Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. L'àvia necessita petons. Cada diumenge, la mare anava a buscar l'àvia Maria i la portava a casa a dinar. Passàvem l'estona amb ella jugant i aprenent moltíssimes històries fantàstiques. Un dia, a mitjanit, va trucar-nos espantada perquè havia caigut quan anava al lavabo. El pare i la mare en van parlar i van decidir que no podia quedar-se sola. Quan l'àvia es va quedar amb nosaltres, em vaig enfadar molt. A mi m'agradava molt l'àvia, però vaig haver-li de deixar el meu llit. I a mi em van enviar a l'habitació de la Laura, i això no em va fer cap gràcia. No entenia per què havia de viure a casa nostra si ella tenia un pis enorme, amb moltes habitacions buides. Jo volia que se n'anés de totes totes. Llavors la mare em va explicar que les persones grans no sempre poden cuidar-se elles soles i necessiten la companyia de la seva família. Jo no entenia gaire bé què volia dir allò, però la veritat és que l'àvia no recorda mai on es desen les coses, o es distreu a mig del passadís, i no recorda què havia anat a buscar. Li hauràs de donar xarop, mare.
Les persones grans no poden tornar-se joves, Maite,
em va dir la mare.
No hi ha tiretes per aquest mal, només podem estimar-la molt.
I jo l'estimava molt, moltíssim. Així que vaig pintar uns dibuixos superbonics per a cada habitació, per tal que l'àvia no tornés a despistar-se. Un per la cuina. Aquest em va costar molt, perquè hi ha moltes coses a la cuina. Un altre per les cambres de bany, amb un vàter i un lavabo. I un altre pel menjador. A les portes de les habitacions hi van posar una foto de cada una de nosaltres. Així l'àvia sap on trobar-nos. Però a la porta del carrer hi van penjar un paper gran que hi deia no. Perquè un dia l'àvia va sortir i no sabia tornar. Sort que la senyora Matilde, que viu a la porta del davant, la va veure i la va acompanyar cap a casa. L'àvia ens fa riure perquè és com nosaltres. La mare té molta paciència, perquè l'àvia Maria és una miqueta manaire i protesta quan cal banyar-se. La mare la renya quan li cau el menjar de la cullera i ho embruta tot, però sense voler. Per això hi ha comprat un pitet gegant. I, de passada, també n'ha comprat per a nosaltres. L'àvia es fa realment molt velleta i sempre confon els noms de tots. La Laura i jo vam demanar al pare que ens fes fotocòpies de les fotos més boniques on sortim nosaltres, els oncles, els cosins i fins i tot una de la Rita, la nostra gosseta. Les vam enganxar en un àlbum i a sota de cada foto la Laura hi va escriure els noms en majúscules i jo ho vaig decorar tot amb cors, flors i formes. Ens va quedar genial. Ara casa nostra sembla una classe de l'escola, amb cartells per tot arreu. Els hem posat als calaixos, per tal que sàpigui què hi ha dins. I fins i tot n'hem posat una fora de l'armari que hi posa. Armari. A la nostra pissarra de jugar hi escrivim cada dia la data per tal que l'àvia sàpigui quin dia és. Si plou, hi dibuixem un paraigua i si fa fred, una bufanda i un barret. Així l'àvia sap quina roba cal posar-se quan ha de sortir al carrer. Jo l'ajudo a botonar-se la jaqueta, perquè a vegades s'equivoca de trau. També li costa cordar-se la cremallera i de vegades no sap fer llaçades. Sembla com si la Laura i l'àvia n'aprenguessin plegades. Li vaig dir a la mare que hauria de posar-li sabates amb velcro. I se'n van riure. Però quan em va trobar unes així, els hi va comprar. Quan el pare i la mare van a la feina, deixen l'àvia en un centre de dia, que és com una escola on passen el temps els avis que no poden quedar-se solets. Allà els cuiden i els fan treballar la memòria fent activitats. Fins i tot fan gimnàstica. Però jo vaig veure un dia que la feien asseguts, només aixecant una mica els braços. Res de córrer ni saltar. De fet, em va semblar una mica avorrit. També fan manualitats com les nostres, amb caixes de sabates i revistes velles, i a més, els llegeixen al diari perquè sàpiguin què passa al món. El cap de setmana, la Laura i jo juguem a fer de mestres de l'àvia. I expliquem els contes de sempre, perquè ella no els recorda del tot. De vegades, comença a cantar una cançó i no se'n sap la lletra. Llavors nosaltres la posem perquè l'escolti i la cantem plegades. L'àvia Maria riu amb nosaltres perquè li fem trapelleries. Un dia la vam pentinar amb un munt de pincetes i clips dels nostres i li vam pintar els llavis i els ulls. Estava tan maca que el pare li va fer una foto. Quan l'àvia veu la foto, somriu. Ja sé que no hi ha medicines per fer-se jove, però jo penso que els petons li van prou bé. L'àvia sol passar molt temps amb la vista perduda, com si mirés cap a un lloc llunyà, quan la veiem així. Ens asseiem a la seva falda i li fem petons i petons i petons per tota la cara. I els seus ulls tornen d'aquell lloc llunyà i somriu. Per fi he comprès que és millor que l'àvia visqui amb nosaltres i estic contenta de que dormi a la meva habitació. Segur que el seu cor es torna jove per dins veient els colors alegres. Ara sé que l'àvia necessita petons perquè la fan riure. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. L'àvia necessita petons, d'Anna Berga i Carme Sala, Editorial Proteus, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Au, benvinguts a Nord-Amèrica!
Thank you.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La família i jo vivíem en una ciutat prop del mar. Quan arribava l'estiu, passàvem molts caps de setmana a la platja. Però ara ja no hi anem perquè l'any passat les nostres vides van canviar per sempre. Esclatà la guerra. Dia rere dia succeïa una nova desgràcia al nostre voltant, fins a no quedar res més que el caos. I un dia la guerra s'emporta el meu pare. Des d'aquell dia, tot es torna més i més fosc i la meva mare estava més i més preocupada. Fins que un matí, una amiga de la meva mare li va explicar que molta gent marxava. Escapaven cap a un altre país, un país llunyà amb unes muntanyes molt altes. On anem? Li preguntàvem a la nostra mare.
A un lloc segur,
ens contestava. I on és aquest lloc? Tornàvem a preguntar. Ens ensenyà fotografies de ciutats estranyes, de boscos estranys i també d'animals estranys, fins que finalment sospirà.
Anirem allí i mai més no tornarem a passar por.
No volem marxar, però la mare ens explica que serà una gran aventura. Posem les nostres coses dins les maletes i diem adéu a tothom. Marxem de nit per evitar ser descoberts. I viatgem durant molts dies. Com més ens allunyem, més coses deixem enrere. Finalment, aconseguim arribar a la frontera. És un mur immens, com si fos ben bé una gran tanca. Una tanca que no s'obre i que haurem d'escalar. Però... Oh, no! Està prohibit creuar la frontera. Torneu per on heu vingut. Crida un vigilant molt enfadat. Estem esgotats i no podem tornar enrere. Quan es fa fosc, els sons del bosc m'espanten. Però la mare està al nostre costat i ella mai té por. Tanquem els ulls i aconseguim quedar-nos adormits. Ens desperten uns crits. Són els vigilants. Ens busquen i ens hem d'amagar.
De pressa, veniu cap aquí,
xiu-xiueja la nostra mare. Correm sense parar fins que de sobte un home, a qui no hem vist mai abans, apareix del no-res. Ens diu que ens ajudarà. La mare li dona uns quants diners i ell ens porta fins a l'altra banda del mur. És fosc i, per sort, ningú no ens veu.
El nostre viatge encara no ha acabat,
ens explica la mare.
Encara ens queda creuar el mar infinit que s'allargassa davant dels nostres ulls.
Com ens ho farem? Hem pujat a una barca plena de gent. No hi cap ni una agulla i no para de ploure. Però el temps passa mentre expliquem històries. Contes de monstres terribles i perillosos que s'amaguen en aigües profundes sota el nostre vaixell, preparats per engolir-nos si naufraguem. La barca es balanceja mentre les ones es fan més i més grans. Sembla que el mar mai no s'acabi. I aleshores inventem noves històries. Històries sobre la terra cap a on anem, on hi ha grans boscos verds, plens de fades que dansen i ens regalen encanteris per acabar la guerra. A trenc d'alba, veiem terra per primera vegada en molts dies. La nostra barca s'apropa en silenci a la riba. La mare ens diu que tenim molta sort d'estar tots junts encara. Ja hem arribat a un lloc segur? Li hem preguntat.
Ja falta poc,
contesta amb un somriure cansat. Continuem el viatge molts més dies i moltes més nits. Passem moltes altres fronteres. I des del tren miro cap amunt i contemplo els ocells. Sembla que ens segueixin. Ells emigren com nosaltres. El seu viatge, com el nostre, és molt llarg, però ells no han de creuar cap frontera. Desitjo que, com aquests ocells, un dia nosaltres també trobem una nova llar. Un lloc on viure en pau i començar de nou la nostra història. Aquest llibre explora amb una gran sensibilitat les difícils decisions que pren una família en abandonar la seva llar per escapar del caos i de la tragèdia. La resistència de l'esperit humà davant l'adversitat i el meravellós poder de l'esperança. El viatge. De Francesc Cassana, de l'editorial La Petita Impedimenta. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Quins disbarats diem quan estem esbarats. Quines bajanades diem quan estem esbarades. Quins disbarats diem quan estem esbarats. Quines bajanades.
El meu amic de 6 anys, gairebé 7. Al matí va a l'escola passejant el seu gosset. Li encanta dibuixar i nedar a la piscina. I els dijous dina amb els avis macarrons amb salsitxa.
Passeja el seu gol salsitxa. Per dinar és a tipa molt. 6 o 7 ous cada dia. Els teus avis a l'escola, la classe dels grans. No és la de les tortugues, no, no, sinó la dels elefants.
Quan aquesta història corria de boca a orella, anava canviant cada cop que algú la deia. Quins disbarats diem quan estem esbarats. Quines bajanades diem quan estem esbarades. Quins disbarats diem quan estem esbarats. Quines bajanades.
Banyant-se amb un elefant. Són amics de les tortugues i es passen el dia cantant. De nit van junts a una escola amb nens de 76 anys. I al gimnàs fan tombarelles, la roda i la vertical.
Vertical.
les bajanades. Riem quan estem esverades. Quins disbarats. Riem quan estem esverats. Quines bajanades. Riem quan estem esverades.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Des de gros observador mirava pel finestró, va veure passar un conill fugint del perill.
Cérvol, cérvol, observador, obre un cabell un caçador.
El caçador va passar i ho van celebrar.
No em té una festa major, menjant d'altres o millor.
El caçador enfadat ja havia marxat.
Cérvol, cérvol, farbador, adéu que ja no tinc por.
Conillet, queda't aquí a viure amb mi.
Cérvol, cérvol, farbador, adéu que ja no tinc por.
Conillet, queda't aquí a viure amb mi.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El peix irisat. En alta mar hi vivia un peix, però no era un peix corrent, no. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. Els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades. Li deien el peix irisat.
Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia lluir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
Peix irisat, espera'm! Dona'm una de les teves escates lluents. Són precioses. I en tens tantes?
Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat?
Va cridar el peix irisat.
Au, va, fuig!
Espantat, el peix blau es va allunyar. Excitat, va explicar als seus amics el que li havia dit el peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servien ara al peix irisat les seves meravelloses escates lluents? Si ja no les admirava ningú, ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar l'estrella de mar.
Però si sóc molt bonic, com és que no agrado a ningú?
cova, darrere el bany de corall, hi viu el Pop Octopus. Potser ell et podrà ajudar.
El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca, amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
T'estava esperant.
Va fer l'Octopus amb veu fonda.
Les onades m'han explicat la teva història. Escolta el meu consell. Regala a cada peix una de les teves escates lluents. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content.
Però...
El peix irisat volia afegir alguna cosa, però l'Octopus ja havia desaparegut.
Regala les meves escates. Les meves escates lluents tan boniques.
Va pensar el peix irisat horroritzat.
Mai de la vida, no. Com podria ser feliç sense elles?
De sobte va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peixet blau.
Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dona'm una de les teves escates lluents. Una de petita.
El peix irisat es va quedar dubtant.
Una escata lluent ben petitona,
va pensar.
Gairebé no la trobaré a faltar.
Amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita.
Te la regalo, però ara deixa'm en pau.
Moltes, moltes gràcies,
va contestar el peixet blau boig d'alegria.
Ets molt bo, peix irisat.
El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada al peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava, content, tot fent ziga-zagues dins l'aigua. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua, amb la seva escata lluent. De manera que el peix irisat aviat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I vesperon, el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà. I cada vegada li feia més il·lusió. Com més brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres. I era feliç, feliç com mai ho havia estat.
Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres,
van cridar tots els peixos.
Ja vinc,
va dir el peix irisat, i se'n va anar content amb els seus nous amics. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. El peix irisat, de Marcus Pfister. Editorial Beascoa, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Una cuinera fa un arròs perquè és festa, festa major. I posa un quilo de cordons, dues rodes i tres mitjons. 4 espelmes, 5 endolls, 6 barretines i 7 esclops. 8 escombres, 9 fanals i 10 paraigües de color blau. Ho remena tot ben remenat i amb la cullera ho serveix el plat. Com que ningú no li ha agradat, la cuinera l'ha llançat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Mira quina tortuga!
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Juny!
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Llebreta, llebreta, no vas pas fugir del camp?
No pas per vostè, galant.
I si els gossos del rei venen?
Fugiré com una llebre.
I si els gossos del rei van?
Fugiré com un gegant.
L'Hora del Conte, al 91.5 FM.
La família Coloraina presenta... Puja al tren. Hi havia una vegada la família Coloraina. La mare era de color blau, el pare de color groc i el fill de color vermell. Després d'uns dies de molta pluja i de molt mal temps, la família Coloraina es va llevar i lluïa un sol gran i valent que escalfava l'ambient de tardor.
«Per què no sortim a passejar?»,
va dir el fill vermell. però a la mare i al pare no els venia massa de gust empastifar-se les sabates de fang. Els camins estaven plens de bassals i acabarien tots ben bruts. Fa molts dies que plou sense parar i tot està ben enfangat, va dir la mare blava. Però el pare groc va tenir una gran idea.
Tinc una idea. I si anem a passejar amb tren?
Fantàstica! Si anaven amb tren, no s'embrutarien gens. I a més, podrien veure els colors de la tardor des de les finestretes. Així doncs, sense rumiar-s'ho gaire, es van plantar a l'estació.
Oh, que macos!
Va dir el fill vermell.
I que llargs!
A l'estació hi havia dos trens llarguíssims. Però el fill vermell se'ls mirava i remirava. Però hi havia alguna cosa que no acabava d'entendre. I van començar a sortir-li espurnes de color vermell del mig del cap. Finalment, no se'n va poder estar i va dir...
Però que no tenen xemeneia, que no treuen fum.
El pare groc i la mare blava es van mirar i van somriure.
Els trens ja no treuen fum, ja no van amb carbó.
Els trens de vapor ja no s'utilitzen.
Els trens no treuen fum, 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 els trens ja no fan fum. Zim, zim, zang, són ràpids com els llamps, zim, zim, zang, són ràpids i elegants. Fum, 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 els trens no treuen fum, 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 els trens ja no fan fum. Zim, zim, zang, són ràpids com els llamps, zim, zim, zang, són ràpids i elegants.
Aleshores, el pare groc i la mare blava li van explicar al fill vermell que ara els trens anaven amb electricitat i que eren molt més ràpids que abans.
Uau! Amb electricitat! Com els llamps!
De seguida, es van acostar fins a la màquina despenedora de bitllets i en van comprar tres d'anada i tornada. Amb el bitllet a la mà, la família sencera va començar a treure espurnes de colors per tot arreu. Estaven molt contents. El primer de pujar al tren va ser el fill vermell. Després, la mare blava.
El hop.
I per acabar, el pare groc.
Hola.
Es van asseure al costat de les finestretes i al cap de ben poca estona el tren va començar a fer sorolls estranys, nyiguinyoguis i catacrecs, com si s'estigués col·locant bé a sobre la via. Va esbufegar per tots costats i les portes es van tancar.
Pi, 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 pi.
Anem a poc a poc a poc a poc. Anem
pressa. Anem a poc a poc a poc a poc. Anem a poc a poc a poc a poc. Anem una mica més de pressa. Anem una mica més de pressa. Ja no anem a poc a poc a poc a poc. Ja no anem a poc a poc a poc a poc. Ara anem una mica més de pressa. Ara anem una mica més de pressa. Ja no anem a poc a poc a poc a poc. Ja no anem a poc a poc a poc a poc. Ara anem una mica més de pressa. Ara anem una mica més de pressa. Tut, tut.
La família Coloraina estava enganxada a la finestra, mirant els camps, els boscos, les cases i les fàbriques, que es movien a gran velocitat. Aquell tren no treia fum, no? Però a cada corba s'omplia d'espurnes platejades que li sortien de les rodes. Aleshores, la mare blava va treure la càmera de fer fotos i va dir:
va, que farem una foto amb aquest paisatge tan bonic.
El pare groc i el fill vermell es van posar davant la finestra amb un somriure d'orella a orella. La mare blava va preparar la càmera i va comptar: a la una, a les dues i a les tres. I just en aquell moment, el tren es va ficar dins d'un túnel. La mare blava es va quedar sense poder fer la fotografia. Bé, sí que la va fer, però li va quedar molt fosca i no es veia res. Quan va sortir del túnel, el tren va tornar a xiular.
Ja estem arribant! Mireu! Ja estem arribant!
El fill vermell va veure l'estació des de ben lluny. Hi havia gent amb motxilles i maletes esperant que arribés el tren. I el tren s'hi anava acostant, a poc a poc, a poc a poc. El tren va tornar a fer sorolls estranys, nyigui-nyoguis i catacrecs. Va esbufegar per tots costats i les portes es van obrir.
Ràpid, baixeu ben de pressa que ens farem una foto amb el tren parat al darrere,
va dir la mare blava. El pare groc i el fill vermell van baixar del tren aturat i després tota aquella gent amb motxilles i maletes hi va pujar. La mare blava buscava la càmera dins la bossa, però no hi havia manera de trobar-la.
Pi, 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 pi.
Mare, el tren és a punt de marxar, va dir el fill vermell. A la mare li començaven a sortir espurnes blaves del mig del cap.
Un moment, no us mogueu, ha d'estar per aquí.
però no trobava la càmera.
Nosaltres no ens mourem, no pateixis. Però el tren ja s'ha començat a moure,
va dir el pare groc, mentre el fill vermell li deia adéu.
Adéu, tren!
Xucu, 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 el tren se'n va. Xucu, 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 algun dia tornarà. Xucu, 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 el tren se'n va. Marxa ple de gent per la via, marxa el tren. Xucu, 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 el tren se'n va. Xucu, 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 algun dia tornarà.
Ja està, l'he trobada. A veure, no us mogueu. A la una, a les dues i a les... Oh! I el tren!
El pare groc i el fill vermell se'ls hi van començar a escapar espurnes de color taronja per sota el nas i van començar a riure sense parar. Mare! El tren ha marxat fa molta estona!
Oh!
El pare i el fill van seguir rient i rient i l'estació sencera es va omplir d'espurnes de color taronja. Hi havia tantes i tantes espurnes. Fins i tot a la mare li va agafar un atac de riure. Quin passeig més divertit! La família coloraina s'ho havia passat d'allò més bé.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Si n'eren tres tambors, venien de la guerra i la més petit de tots porta un ram de rosetes. Ram, ram, ram. La filla del bon rei sortia a la finestra.
Tambor, jugar, tambor, doneu-me una roseta.
Blam, 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 blam.
Doneu-me una roseta. L'haurem de demanar al pare i a la mare.
Si així us volen donar, per mi res no es pot perdre.
Blam, 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 blam.
Per mi res no es pot perdre.
Us guard, bon rei, doneu-me vostra filla.
Ja em diràs, tambor, qui és que tu t'envia.
Blam, 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 blam.
Qui és que tu t'envia.
Perpinyà, ni tinc una masia, la filla em pots donar, però ja no la voldria.
Ram, ram, pata, ram.
Però ja no la voldria.
Si n'eren tres tambors, venien de la guerra i el més petit de tots, portau un ram de rosetes. Ram, ram, pata, ram. Portau un ram de rosetes.